La societat està corrupta. Ens perverteix la ment i l'ànima, ens obliga a fer el que no volem, ens porta a ser qui no som. Estem en un món malalt, embogit des de fa molt temps. Per això, què hi fa que col·leccioni en aquest maletí les cames esquerres de les dones que he estimat?
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els festivals són, naturalment, cites on gaudir de creacions d'un gènere determinat, però també fan una altra funció. Són plataformes per donar a conèixer nous talents, per acostar produccions petites i sovint sense recursos més enllà de la creativitat dels seus impulsors a un públic que està cansat de veure sempre el mateix. En el programa d'avui aprofitarem la desena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell per descobrir alguns dels curtmetratges que no han deixat indiferents ni el públic ni el jurat. Parlarem amb una desena de directors, guionistes i actors d'alguns dels 49 curts projectats al certamen sabadellenc, tot plegat amb l'objectiu de conèixer voluntats, missatges, interpretacions i anècdotes del rodatge i la producció d'aquestes creacions. És el que donarà de si el 15è Quimèric d'aquesta 6a temporada, que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Aquesta és la xifra de curtmetratges projectats a la desena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell entre el 14 i el 20 de març, participants en la tercera edició del concurs de curtmetratges. Iker Mons, Marina Tovella, què tal, com esteu?
Molt bé. Bueno, suposo que millor que tu, perquè t'has encarregat tu sola del programa.
Home, però això no es diu, que l'audiència no té per què saber-ho.
Bueno, sí,
nosaltres que avui venim de comentadors.
Bàsicament, sí.
Però contents. Jo contenta de retornar, també et dic.
També et dic, la mare que ens va parir, que tu vius a Sabadell, jo visc al costat i no hem vingut.
És que la Karen ho fa millor.
Sí, a veure, hem de parlar d'això del festival, perquè crec que ja que poseu la puteta és el moment de dir-ho. Aquest any, en aquest efecte postpandèmia, totes les projeccions han estat molt més d'hora de l'habitual. O sigui, hem trobat que en lloc de projeccions a les 7:45 o les 8 del vespre entre setmana, eren a les 7. La qual cosa, jo mateixa he tingut problemes per assistir perquè plego a les 8.
Clar.
Qualsevol persona que tingui una feina
normal i
no a l'administració, diguéssim, que no sigui funcionari...
Ai, el meu somni.
Jo ho deixo aquí, no sé si la...
Vol ser funcionària?
Si l'organització
ens escolta... Jo vull
acabar de treballar... A les 2. No, és broma, contrateu-me. Ja està.
És igual, qualsevol horari serà bé, no?
Funcionària, terror pur, eh?
Precisament, tornant a això dels horaris del Festival de Terror de Sabadell, que feien aquesta desena edició, com que no hem pogut cobrir-lo com ens agradaria cobrir-lo, que és anant a les projeccions, entrant a la sala, anant cada dia a veure l'ambient, sinó que hem fet una feina molt de despatxos, entre cometes, d'esperar fora de la sala que surtin els diferents directors, els diferents actors, el públic... Doncs aquest programa l'enfocarem diferent que un especial festival, sinó que utilitzarem aquest festival per reflexionar sobre els missatges dels curts que s'han presentat.
Mira.
He de dir que jo tenia un cert avantatge, que és que he estat membre del jurat, juntament amb el Josep Maria Luzán i el Joaquim Bundó.
És que, si no ho feia ella bé...
Mira com s'ho guardava, eh?
M'ho guardava, però crec que hem de ser sincers. I,
clar,
i per això he pogut veure els 49 curts d'una manera molt a fons, i he pogut treure conclusions. I crec que avui és un bon dia, també aprofitant, després d'haver parlat amb aquests actors, amb aquests directors, amb aquests guionistes, per poder fer aquestes reflexions i portar-les a l'audiència, perquè crec que al final sempre aporten.
I com han estat? És a dir, la qualitat?
La qualitat molt per sobre de la mitjana que ens trobem en festivals petits. Sí, realment he estat ja amb uns quants jurats i sempre n'hi ha 3 o 4 que destaquen i altres que són més normalets i algun cutre, no? Yeah. Perquè també els festivals també juguen, no? Això inclou una mica de varietat. En aquest cas, la qualitat tècnica ha estat molt elevada en tots els curts i la tria s'ha basat més en dir, doncs, el punt diferencial, no?, de cada un a l'hora d'entregar els premis, de quin té un guió que va més enllà, quin ha fet alguna novetat, alguna innovació, quin ens ha frapat més com a jurat. No ha estat una decisió fàcil, gens.
Ha costat, eh?
De fet, el nostre grup de WhatsApp va treure fum, no?, de notes d'àudio de 6 minuts defensant cada un el nostre favorit. I al final, doncs, el palmarès ha sigut una mostra de mitjanes numèriques perquè cap de nosaltres volia cedir amb el nostre preferit.
De mitjanes numèriques, ostres.
Sí, per això que potser la gent li sorprèn en els guanyadors. La gran màgia en aquesta edició han estat les mencions, que eren cada un dels curs que nosaltres no volíem cedir. Llavors, crec que ara que ja s'han entregat, doncs crec que es pot dir.
Va.
Abans d'entrar en tot això, escoltem el director del festival, el David Garnacho, que ha destacat precisament que és molt bo per la ciutat i pel festival que hagin vingut tants directors i tants membres dels equips de producció a presentar el seu curt.
Jo crec que el fet de que la gent reconegui la selecció i vulgui venir a presentar, ja sigui presencialment o a través d'un vídeo, jo crec que això dona cert prestigi al festival. A més, aquest any hem tingut fins i tot la presència d'un director de Mèxic. O sigui que estem ja arribant a una certa internacionalització, no? Llavors, jo crec que tot això és positiu de cara al festival, doncs, per a edicions venideres, que vegi la gent que sí, que aquest festival comença a comptar entre els aficionats del gènere.
I ara sí, si us sembla, comencem a desgranar curs, començant precisament pel palmarès. A veure, abans de res, dir-vos que les músiques que escoltareu formen part dels curtmetratges que s'han projectat.
A mi m'ha encantat aquesta primera, eh?
Doncs és
molt
la
bona,
banda sonora d'Alcanzar el Vórtice, que vas emportar-se el primer premi del jurat.
Mm-hmm.
És un curt amb un toc d'humor, però amb molta crítica social de fons, perquè
Perfecte.
És un extraterrestre que ve a la Terra.
Comença
i
bé.
Es posa dins del cos d'una persona random i diu, vale,
això no sortirà mai.
He anat a aquest planeta i he de tornar al meu i a veure com trobo la manera de tornar. I llavors veus com va ascendint, entre cometes, en l'escala social, no? Primer, doncs, és escombrir aire, després entra en una empresa, i llavors ell va fent reflexions des del seu punt de vista extraterrestre de com és aquesta escala social.
Ah, que bonic, no?
I parla de coses doncs, com el sostre de vidre, no?, en què ens trobem moltes dones, en com una raça determinada d'home té més probabilitats d'arribar als càrrecs en una empresa.
Mm-hmm.
Bé,
interessant.
És molt interessant, va agradar molt, tant a nosaltres, òbviament, com al públic. Vull dir que quan es va projectar després, tant a la primer cop com a l'última sessió del diumenge, doncs va rebre molts aplaudiments. I crec que això que faci pensar doncs, ha estat una línia bastant general dels curts que s'han presentat aquest any. Després recuperarem altres crítiques socials, però canviem i anem al segon guanyador. Doncs el segon guanyador ha estat La Inquilina. En aquest cas no podem escoltar música de La Inquilina perquè els títols de crèdits apareixen en un sepulcral silenci.
Ah, molt bé.
A veure,
No és còmica, no, aquesta?
No, és...
Podem representar-la, eh?
No cal.
No, que això és ràdio.
Un minut de silenci.
És el típic curt de terror clàssic d'esperits que acaba amb un ensurt.
Tornem a fer esperits a aquest programa,
sí,
ens agrada.
Ens encanta. I ens agrada molt, aquest sí que coincidia amb tots els membres
aquest,
del jurat.
La Inquilina de Belén Rueda, sí, jo l'he vist.
No
que acaba amb un susto.
Sí, sí, ja ho he dit.
Amb
que...
un...
Acaba amb un... Ah, exacte.
Amb un susto.
Sí, sí,
veus,
sí. Ha fet un gest...
S'estan fent gestos.
Sí, sí. Clar,
no volem fer spoilers, perquè si no ens carreguem...
És un spoiler com una catedral.
Però clar, el punt fort potser és la Belén Rueda al final, no? Perquè al final el que és el... La història és fluixa, no? Però creiem que la qualitat, tensió que aconsegueix crear i l'ensurt final valia la pena fer aquest reconeixement.
Té cert mèrit i té certa... És interessant, eh? No crec que sigui gaire spoiler, jo comento, eh? La protagonista, Belén Rueda, es desperta amb una sensació estranya en el turmell. I
comença a anar a coixa.
Exacte. I una senyora pel carrer, no direm... qui és ni què és, però li diu, escolta, tens una vella agafada al turmell.
És que dona un mal rotllo ja això.
I ja està.
Una mica, la veritat.
Una senyora i ara fes tu vida.
Com si no hagués passat res.
Clar.
Doncs bé, anem al següent, que començant ja per les mencions, que és els que us deia que els hi tenim especial efecte. I aquí, senyors, ho he de dir, perquè si no ho dic rebento, va. Aquest era el meu curt preferit dels 49.
Ah, com per això no? L'has posat el primer,
el primer.
No, no, era el primer de les mencions.
Primera de les mencions, ah.
Es tracta de La Luz, de Iago de Soto, i és un curtmetratge de... Com havíem vist en les edicions anteriors de festivals, el curt Dardar, que era de llegendes sí. nòrdiques d'Espanya, uh-huh. amb aquest punt de mal rotllo, no? Al final, doncs La Luz és una mica això, no? Agafa una llegenda del nord d'Espanya uh-huh. i ens la presenta, doncs, completament a les fosques. I, clar, t'explica tota una història que pràcticament no veus, que només intueixes i només... et pots imaginar el terror i l'angoixa que hi ha en aquella escena.
Ara entenc per què li ha agradat.
M'ha encantat. I, a més, no explicaré més, però trobo que... assenyala una mica aquestes coses del karma, no? Que a vegades provoquem situacions i això és la nostra condemna. Uh-huh. Però no diré més per si la veieu. El que sí que hem pogut localitzar el guionista d'aquest curt, el Rubén Sánchez Trigo, que també és escriptor, i ens ha explicat una mica com va sortir el projecte.
Bueno, La Luz es un proyecto que me llega de fuera, no sé de mí, por parte de la productora Ages Light y de Iago Soto, que es director del corto y también productor. Y me llegan con un concepto. Ellos quieren hacer un corto para vender para hacer un corto primero, totalmente autónomo, pero también para vender un concepto que creían que era un largometraje potencial. Entonces el concepto era jugar, invertir un poco los papeles de la luz y la oscuridad en el género de terror, ¿no? Que es la oscuridad es mala y la luz es buena, ¿no? La luz es protección, es seguridad. Y aquí queríamos invertir, ¿no? La luz es lo que te mata, ¿no? Es un poco, está sacado un poco de una frase de un relato de Lovecraft, ¿no? Que dice algo así como si encendemos, no es literal, pero encendemos una luz, les podemos ver, pero ellos nos pueden ver también a nosotros. Entonces, de esa frase, digamos, que a la que llegamos, por cierto, mientras yo, pues, todos conocíamos muy bien a Lovecraft, pero esa frase un poco nos guió cuando estábamos en el desarrollo. Llegamos a ella ya cuando teníamos varias versiones de guión. Y bueno, pues es un proyecto, ya al principio curiosamente dije que no, porque por supuesto tenía mucha ganas de escribir terror, pero otra vez, audiovisual, pero un corto es una cantidad de esfuerzo ingente, y normalmente los cortos no suelen tener un recorrido, digamos, espectacular, ¿no? Se hacen muchos cortos al año y la atención que reciben se diluye, ¿no? Lo que está pasando con La Luz es una excepción. O sea, esto ocurre de no sé cuántos cortos que haces. Entonces, bueno, escribí una primera versión que desechamos porque era una especie de Romeo y Julieta gótico. Teníamos muy claro de principio que iba a ser un corto de época. Aunque el posible largo no lo vaya a ser, pero el corto sí que va a ser... Tenía ese concepto un poco gótico, clásico, ¿vale? Jugar sobre todo con la idea de la luz no eléctrica, ¿no? Las velas, los candiles, etcétera, con todo ese imaginario gótico, gótico gallego, decíamos, en el corto no se dice, pero es una aldea costera gallega. Y hicimos una previsión que era una especie de Romeo y Julieta, de unos rebeldes, unos chicos rebeldes que rompen las reglas, como por supuesto tiene que ser en el género, romper las reglas. No nos gustó, nos parecía muy aparatoso, y entonces tiramos de sencillez, intentamos que La Luz fuera lo más sencillo posible, ¿no? Es un corto que, sobre todo, teníamos muy claro que tenía que ser un relato, pero sobre todo es una experiencia inmersiva, ¿no? Eso es lo que nos interesaba del corto, ¿no? Por eso estamos insistiendo mucho en que se vea en condiciones oscuras, con un buen sonido, sobre todo oscuras, ¿no? Pusimos el cartel al principio, que fue todo un hallazgo. Por favor, vean este corto con las luces apagadas. No es una broma, no es postureo. Realmente se trata de favorecer la experiencia inmersiva que es el cortometraje. Y nada, queríamos sobre todo filmar la oscuridad, ¿no? Es decir, yo a la hora de escribir dediqué párrafos del guión que eran indicaciones al director y al director de foto, pero sobre todo eran párrafos muy atmosféricos, ¿no? De los personajes sentados a la mesa conteniendo la respiración mientras la oscuridad se dibuja a su alrededor. Entonces esa idea un poco de filmar la oscuridad era lo que nos atraía sobre todo de La Luz. Y bueno, fue un corto que se escribió muy rápido. Estamos muy contentos. Tuvo apenas dos o tres versiones y la verdad que dos o tres versiones que nos han llevado y nos están llevando bastante lejos, así que estamos muy felices de lo que la gente está experimentando cuando enciende la luz.
I una altra menció va ser per Cita en el Viñedo, que és un curtmetratge que és com molt teatral en el sentit que és una conversa, no? Entre... Com?
Sona a drama.
Sí, bastant.
Sona de plorar... Jo estic plorant ja,
La música sona molt dramàtica perquè acaba malament.
Oi.
Però durant el curt no es percep el drama, es percep... Bé, és un noi que ha quedat amb algú que no sabem qui és,
vale,
per sopar, i és una reunió important que veiem que s'hi juga molt, no? Perquè la seva parella mateix li diu: per què estàs tan nerviós? Ja segur que anirà bé, no? I que es crea aquella tensió de amb qui ha quedat, per què, i tot ho vas descobrint mica en mica mentre es parlen. Llavors, al final és bastant impactant, uh-huh, i dramàtic, com la música ens està indicant. Sí. Vam poder parlar amb el seu director, el madrileny Daniel Lardón.
La idea llevaba ya un tiempo como rondándome la cabeza, ¿vale? Pero vimos un concurso que había de una marca de vinos y tal, que había que rodar en un algo relacionado con vino obligatoriamente. Entonces ya como que encajaron las piezas de... Ah, vale, pues si este tiene un viñedo... ¿Puedo hacer un poco de spoiler o...?
Sí, si quieres.
Vale, si este tiene un viñedo y yo quería un corto de este tipo de conversación entre dos personas y tal, pero que pasara algo raro, porque podía ser... El viñedo era la pieza que faltaba. Y nada, el guión lo escribí un poco, conociendo a los actores perfectamente, porque llevo trabajando con ellos muchos años ya, y sabía qué expresiones me iban a dar, qué tipo de guión iba a funcionar con ellos, qué conversación iba a funcionar, qué conversación no, y o sea, que salió un poco solo, que fue fruto de que el guión estaba medio bien, no quiero decir que es maravilloso porque lo he escrito yo, y está feo decir esas cosas, pero era... Es un corto de actores realmente, que yo sabía que me iban a dar eso y lo escribí en base a eso.
Eso te iba a decir que también podría ser teatro o podría ser, ¿no? Está muy pensado para que sea la conversación, el peso, sí, la actriz protagonista es que nos ha dejado todos con la boca abierta.
Es que es muy grande, Charo Bergón, que lleva toda la vida haciendo teatro, es, me atrevería a decir, la mejor Celestina que tenemos en España a día de hoy, hace una Celestina maravillosa y yo sabía que me iba a levantar el corto. Entre ella y Nacho, el otro chico, yo sabía que me lo iban a levantar perfectamente.
¿Y cómo está yendo la gira por festivales?
Pues bueno, acabamos de empezar, me dicen, desde Control. Es la segunda selección que tenemos. La primera fue en Nueva York, en un festival de terror. Chiquitito también, pero oye, en Nueva York...
También está bien utilizar el género de terror para explicar lo que al final son las relaciones humanas, ¿no? Y esas tensiones, ¿no?, que siempre hay en las familias.
Sí, sí, además juega un poco a eso. Aquí hay mucha tensión. ¿Qué pasa con estos dos personajes? ¿Qué le pasa al prota? ¿Por qué está tan nervioso? O sea, juega un poco al despiste y a la tensión y a las relaciones, sí.
L'altra menció va ser per Under the Ice, que és d'Alba Rodríguez Areny. Segur que us sona si us dic que va ser el director de Le Blizzard. És un curtmetratge que ha triomfat molt a tots els festivals.
El silenci
ja m'ho diu tot, però jo l'he vist a molts festivals i vam entrevistar en una altra ocasió aquí al Quimèric sobre Le Blizzard en el Festival de Sant Cugat.
Ja sé qui
és. Ara sí, no?
Però ha sigut molt màgica la sensació de tu mirant-nos, segur que ho sabeu qui és, el microsilenci que s'ha generat.
No cal dir res més, no?
No, clar que no.
A veure, a mi em va fer molta gràcia perquè em va contactar i em va dir: escolta, que he vist que estaràs al Festival de Sabadell, recordo que em vas entrevistar a Sant Cugat, un dels meus curts estarà en el festival també. I jo encara no l'havia vist i va ser com, ostres, anem a veure, no?
Clar.
I en aquest cas també hi ha molt de fred i molta neu, no? Sembla que això de ser endurrat marca els curtmetratges, no? Que sempre fa fred, no? I és la història d'un nen que té visions sobre el seu pare mort congelat.
Ah, que bonic.
I llavors, clar, és com un curt com de tensió, de... No saps si... I moltes interpretacions, no? No saps si és un malson del nen, si és un fantasma...
Sí.
Qui dels dos està mort al final, no? I llavors... Realment els membres del jurat, cada un de nosaltres teníem una interpretació diferent. Jo vaig poder parlar amb l'Àlvar i li vaig preguntar quina era la interpretació bona, però no la revelaré aquí fins que veieu el curt. O sigui que si clar, algun si dels no... oients vol veure el curt i es queda amb el dubte, que em pregunti jo, li explico, o que li preguntin a l'Àlvar, que està molt obert a parlar de la qüestió. I anem a un altre dels premiats. I ara anem amb Inside the Dark, que és un curt que hem volgut premiar pel seu enginy, no? I per la manera que té d'explicar una història amb molt pocs recursos i d'una manera doncs, que impacta l'espectador. És un curt que vam fer un grup de... Sentim sorolls perquè és, que... és el final del curt, eh?
Està donant mal rotllo, eh?
Ho vam fer un equip d'estudiants de cinema,
vale,
com a projecte dels seus estudis, i ho van rodar doncs, aquí, el grup d'estudiants, els amics, demanant permís a l'Ajuntament de Vallromanes, tot passa dins d'un institut, no? I hi ha uns quants actors, no? A veure, ens ha agradat molt aquest doble punt de vista. Ens mostra en una primera part una sèrie de fets i en una segona part una altra sèrie de fets que interpretes que la visió de la primera part és una, yeah, quan la realitat és una altra. Llavors està molt ben buscat. Vam poder parlar amb el seu director, l'Ivan Almendros.
Tot va començar en el confinament, a l'SCAC, on estàvem a primer curs i teníem que fer miniprojectes cada setmana. Cadascun dels integrants del grup tenia que fer un curtmetratge durant un dia. Teníem com 24 hores per preparar el curtmetratge. Llavors vaig dir, bueno, em pilla la pandèmia i vaig dir, bueno, tinc 3 mesos per pensar una història. Llavors, jugant a un videojoc, vaig dir... estava jugant a un videojoc de terror i vaig dir, i si faig una història d'una noia que té com un trastorn mental i està en un col·legi en el qual hi ha fantasmes, hi ha com un soroll de reptil i moltes coses estranyes, però després que hi hagi un gir de guió, però no vull fer més, és que no vull fer més spoilers.
Ja n'has fet una mica, eh?
Ostres, això ho tallaran, no? Bueno, bàsicament va sorgir d'un videojoc i ahir vaig tenir la idea de fer un institut com diabòlic, podríem dir, un institut que és que no serà en català. Un institut que... Bueno, un institut, bàsicament un institut diabòlic, un institut que sigui un pervers, saps? Un institut bastant pervers dintre de la psicologia del gènere.
El gir de guió potser és el que més sorprèn, no?, al final, perquè quan comences un curt de terror a l'uso, però després li doneu una volta. Suposo que això ha estat el més difícil d'aconseguir, no?, també, que la gent veiés el curt, la primera part del curt, i pensés que està veient el de sempre, no?
Exacte, primer... O sigui, el curt... És que clar, és que no vull fer molts spoilers. És que clar, al ser un curt de 3 minuts no sé si fa spoilers. Bàsicament, té dues parts. La primera part, en el qual presenta tota la psicologia d'un personatge, un background, on ens situem, on estem ubicats, i després té un gir de guió que porta a una altra situació completament diferent a la que estàvem parlant durant tota la trama. Llavors, el que volia donar és una miqueta així de gir al gènere clàssic, volia donar-li així una miqueta de, com el meu toc personal, com si fos una miqueta marielista, doncs donar-li aquest toc diferent a el que ja estava establert.
I teníeu previst que arribés a festivals o això ha vingut després?
La veritat és que vam fer la pràctica perquè ens tenien que avaluar, ens van posar superbona nota i vam dir, bueno, ara què fem? El típic que fan els estudiants que diuen, i ara què? Ara què fem? Doncs vam dir, bueno, doncs el presentem a diferents festivals i bueno, ens vam descarregar, bueno, ens vam entrar a la plataforma Fest Home i vam entrar, o sigui, ja ens vam inscriure a un munt de festivals i de moment aquest festival de la 10a edició del cinema de terror de Sabadell és el Déu Laurel, que guanya aquest curtmetratge. Llavors estic supercontent d'haver arribat aquí, de dir d'un curt que no anava a cap lloc, ha arribat a molts llocs. Llavors és com dir uau, o sigui, és una passada. Un curt que en ningú moment diria que uau, ha estat a tants festivals, ha estat en tantes pantalles i bueno, poc més.
I anem a l'última menció del jurat, que és...
Sí, sí, totalment. La música per fi és tranquil·leta.
És fins i tot positiva, tot i que el que explica el curt no ho és gaire.
Clar,
no?
Seguim el festival de terror.
A veure, hem parlat, es tracta de Monstro, del Sergio Beltrán, és un curtmetratge xilè, i la gràcia és que explica, des d'un punt de vista infantil, com van ser les persecucions polítiques de Xile del 73, després
tema.
Del cop d'estat de Pinochet.
Per qui arriba.
Al final del curt posen dades com que 31.000 persones van ser perseguides i 3.000 van ser executades o desaparegudes. Per tant, unes xifres... Però tot això ho enfoca des d'un punt de vista infantil d'una nena que sent soroll a les golfes de casa i la mare li diu que hi ha un monstre. Uh-huh. I la nena creix enfrontant-se al monstre. Fins i tot hi ha una escena en què ella puja a les golfes, mira la cara al monstre i li diu, a mi no em fas por, eh? Uh-huh. O sigui que... I clar, la nena es fa gran i torna en aquella casa i li diu a la seva mare, ostres, te'n recordes allò del monstre que teníem? I clar, la mare es queda en xoc de veure que la nena, que en aquell moment era tan petita, se'n recorda i llavors li explica la història real de qui hi havia les golfes.
Quina bona que premissa.
Dur, no?
El guió és molt bonic i per això precisament el van premiar. L'execució, a veure, pel meu punt de vista era millorable, però la història és molt bonica. Llavors,
sí, sí.
Aquest punt reivindicatiu creiem que s'havia de premiar. I anem al Premi del Públic, que no tenim música d'aquest tampoc, perquè també doncs, hi ha un silenci tens, que és per Surrider. Imagineu-vos un rider de Globo, no? De Just Eat, que vosaltres heu demanat al sopar i ve a casa vostra, està,
no diguis.
Està plovent.
No m'ho diguis, és d'humor.
Doncs no.
Oh, vaja.
No.
Oh,
és de tensió, perquè aquest rider, que té molt mal aspecte, o sigui que ve una mica deixadot saps? I amb els cabells a xops i perquè està plovent a fora, li demana a la noia protagonista que s'hi pot anar al seu lavabo.
Ui, no pots... No, no.
I ho demana d'una manera, doncs, una mica agressiva. La noia el deixa entrar, però passa molta estona i el rider no surt del lavabo. I llavors vivim tot el curt pensant
què està fent
l'home al lavabo,
oh.
Si és una sessió o no, si li farà mal o no. La noia està sola, viu sola, per tant, comença a angoixar-se.
És que ja de per si és una mala idea.
Comença a trucar i llavors, bé, al final, doncs, hi ha un missatge moralista de fons, però que no us el diré perquè si no us estic desvetllant al final. Però vaja, que... intenta que l'espectador es posi la pell d'aquella noia, hòstia, jo hauria fet el mateix o no? I després et diu, veus? Sigui el que sigui.
Jo no hagués.
Sigui el que sigui. Jo tampoc, però vaja. Allà nosaltres, no? Sortim de la zona dels premiats per parlar d'altres curtmetratges que també tenen missatge. I parlem de Survivors, que vam veure en el seu moment l'estiu passat al Creep Show, també va voltar per l'Infest, va rebre diferents premis, i mostra com tres persones poden pensar diferent davant d'un context postapocalíptic, això, encara que això et posi en perill. Concretament, són tres persones que porten una escafandra i debaten si és el moment o no de treure's l'escafandra, si ha passat el temps... reglamentari que calculaven que hauria passat a l'efecte nuclear, perquè clar,
error, no?
Si te'l treus abans d'hora
potser et passa alguna
potser
cosa.
Potser passa alguna cosa.
Però jo no me'l trairia en la meva vida.
Potser ja ha passat el termini aquest d'espera i estem fent el primo amb l'escafandra.
Ja.
Clar, però imagina't
però algú t'avisaria, no?
Qui?
Si alguna altra persona ja s'ha de t'avisaria.
Només queden tres persones al món, que són aquestes
no.
Tres.
Clar, i la teoria és... què? Ara som tres aquí.
No, jo no m'ho treuria mai. No? Mai.
Jo ho intentaria, eh?
Doncs jo mira, seria la primera
ja està,
a treure. Però clar, quan veiem
doncs
aquest...
doncs ja està sobrevist jo.
Imagineu-vos aquest curt en plena onada de coronavirus al juliol.
Clar.
I clar, tot el públic van pensar, això és una discussió sobre mascareta, sí o mascareta, no.
Doncs home, no sé fins a quin punt,
doncs, eh? Doncs resulta que ho he preguntat a l'actor, a l'Aleix Moró, que va venir a presentar el curtmetratge, i ha dit que això es va gravar, atenció, al novembre del 2019.
Un visionari,
tant,
no?
Uau!
Clar, llavors...
A un mes vista de que passés tot això a la Xina.
Sí, sí, sí.
Doncs, impressionant.
Clar, la conya és que ell es va agafar aquest projecte amb una visió i després va passar el que va passar.
Per mi és el millor que hi ha. I a més que... no és fàcil fer humor, no és fàcil passar missatges... I per mi és algú... Per mi l'única manera, personalment, quan em passen un missatge o és amb humor o si no, no l'agafo. Perquè llavors és demagògia i m'estan educant. Llavors, si em fan riure i a sobre em passen un missatge, perfecte.
Perquè tu com t'arriba el projecte?
Em va arribar per la Repre, que em va dir que hi ha un director que em volia i tal i qual, i llavors, bueno, doncs, llavors com són projectes que no estan pagats i tal, doncs, llavors et mires bé amb qui vas. Llavors vaig mirar els seus curs, vaig mirar el guió, vaig estudiar una miqueta el seu perfil i vaig dir, doncs vinga, parante. I ho vam fer.
I què vas pensar quan vas veure aquest guió?
Bueno, em va fer gràcia. Em va fer gràcia. En el seu moment...
I vas saber que t'ho passaries bé.
Abans pandèmia em va fer gràcia. Si fos postpandèmia no sé què et diria. Però abans de la pandèmia era com, hòstia, que cachondo, no? I llavors, sí, sí, no, em va encantar. I vaig veure els seus curtmetratges... que havia fet abans i li vaig fer confiança i ell també a mi. Ja estem aquí.
I ens anem a parlar d'altres monstres, no? Hem fet el salt de monstro. Potser hauríem hagut de canviar l'ordre, però és igual.
D'igual, està perfecte, cara.
Vinga, va. Quin monstre ens proposes
parlem
avui?
Parlem d'Anselmo, perquè també va de monstres, o almenys el punt de partida, atenció, és com deu ser la casa d'un vampir o d'un monstre.
Ja està, ja me l'has venut.
Ens ho va explicar, de fet, el seu director. Jo no l'havia interpretat així. Però bé, si el seu director, el mexicà Diego Zamane, ho diu, va a missa.
Tenía muchas ganas de contar cómo era ese momento de la casa, ¿no? Cómo juegan con su comida, cómo juegan con su presa, cómo... Entonces, de hace muchos años tenía como esa idea de mostrar nada más ese momento de la casa, ¿no? De la casa de este monstruo.
Y claro, vemos casi como un proceso de seducción, ¿no? Entre los dos protagonistas, entre el pintor y el supuesto monstruo, ¿no? Y cómo se lo va camelando, ¿no?
Sí, claro. Es como... Quería mostrar como este hombre excéntrico en una casa excéntrica que pide un retrato a un artista, que es raro, ¿no? De por sí. Entonces me gustaba como poco a poco se iba dando cuenta esta persona de que está con una persona que no era normal, ¿no? Entonces ahí él empieza a jugar con contándole un poco... de dónde viene, qué es lo que quiere de él y que poco a poco van a estar como van a hacer uno mismo, por así decirlo, ¿no?
Y hay una escena, no sé si puedo hacer spoilers, pero la escena final, ¿no? De que vemos prácticamente el pintor como su reflejo también. No sé si querías transmitir también la parte oscura que tiene cada uno, ¿no? El mirarle a la cara a un monstruo y decir también soy yo.
Claro, justamente eso es algo que creo que todos los artistas lo tienen al final, que es como un reflejo tuyo y tú siempre eres... el que te pone las trabas, ¿no? Y el que te empieza a empujar por hacia dónde quieres ir. Y al final, a veces tú estás escribiendo una obra o pintando un retrato o una pintura y estás enfrentándote contra ti mismo, que es el otro tú, ¿no? El espejo que tienes. Y esto es otra lectura, pero es cierto que es así, ¿no? Que es como es el mismo... artista hace su propio retrato con este monstruo, le hace verse a sí mismo, ¿no?
Era el primer cop que Anselmo es veia en pantalla gran perquè l'havien seleccionat a diferents festivals però no s'havien arribat a projectar per temes de Covid.
Bueno,
ara us preguntareu, què fa un mexicà a Sabadell? Doncs resulta, per sorpresa meva, va dir que estava per aquí a prop i vaig dir, per aquí a prop? I va dir, sí, a Frankfurt. Llavors, clar, va ser com mana'm.
Yeah.
I va dir, sí, estava aquí cerca en Frankfurt, no? I clar, jo em vaig quedar, o sigui, em vaig començar a riure, les membres del festival també,
es que,
i llavors clar,
llavors
vaig canviar de tema i dic, i què t'està semblant el festival? I va dir, molt bé, molt bé, tornaré a venir els anys següents si me pilla cerca, jo en Frankfurt, i ell, clar, no? I nosaltres llavors ho havia d'explicar
és que el concepte de l'espai i el temps és molt divers, no?
De fet, aquí vam fer la fricada a Ràdio Sabadell, companys de redacció, de mirar quan hi ha d'avió entre una punta i l'altra de Mèxic, són 4 hores, i quan hi ha d'aquí a Frankfurt, són 2. Per tant,
clar, res
més a dir. Anem a un altre curtmetratge. Es tracta d'un curtmetratge, també va de monstres, o d'un tipus de monstres, però va sobretot de les relacions entre una persona i aquest monstre. Va. I què estaries disposada a fer si tu estimes tant aquest monstre que... No? Vull dir... Si tu estimes aquest monstre, què fas? Aquí prioritzes,
ui,
no?
Això sona al meu ex.
És que estava pensant en plan, és això és de relacions personals,
és
igual.
Sí, sí.
Bé, no, però sona relació, eh? Sona una relació tòxica.
Clar.
No sé si del nom del curs es diu Cases d'algú, i els directors són els mateixos que el curs Zombiosi, que era una història d'amor entre una persona normal i un zombi.
Que bonic.
Ja està, ja m'ho has venut.
La Cris Gambin i el Toni Pinel van tornar a fer... el que se'ls dona també, que és explicar relacions humanes amb aquesta paràbola del monstre. Llavors, van poder parlar amb ells dos i amb els actors Montse Rivadellas i José García, que són els protagonistes del curt.
Que tenen aquest punt en comú de que hi ha una relació personal, en aquest cas potser és més materno-filial, tot i que no són família. Però sí que ens agrada tractar el terror des d'un altre punt de vista, no? Tractant també, cuidant molt les relacions humanes i com... una persona cuida de l'altra, no? En aquest cas també hi ha un... Bueno, podem dir-ho, no? Hi ha també un monstre, no és un zombi com a Zombiosi, i és un altre tipus de criatura, i com el personatge de la Montse Rivadellas, doncs com cuida d'aquesta criatura, que potser no tothom seria capaç de fer-ho, no? Però la seva generositat, la seva humanitat, fa que faci per ell... el que podria fer una mare sense ser-ho, no?
I l'altra marca de la casa que hem vist en el curs és la selecció de la música, no? I del muntatge adaptat a la música, que també ens recorda, no?, una mica el que veiem a Sumbiosi.
Sí, per nosaltres la música sempre és un element molt, molt important, perquè ajuda molt a guiar les emocions de l'espectador, no? I també augmenta l'espectacularitat, per dir-ho d'alguna manera, de les imatges, reforça moltíssim. Aquí, en aquest cas, i fins i tot l'ausència d'això, ja, jo me'n recordo que quan, en aquest cas, la música la vaig fer jo principalment, excepte, evidentment, la cançó del final, que va ser una col·laboració d'Ernest Cruzats, i del començament, que bueno, és una cançó ja molt coneguda, no? Però me'n recordo sobretot quan estàvem gravant tot el curtmetratge, no? I va haver un moment que hi ha una escena que és l'escena clau, que no vull fer molt d'espoiler, no? Però que és quan els dos personatges es retroben, es troben el monstre i l'altre personatge, i me'n recordo quan va arribar aquell moment, ostres, era, no sabia, cap música quedava bé, i de sobte ho vam veure claríssim. No s'havia de posar cap música. I al contrari, el que vam fer fins i tot va ser reforçar una mica les altres parts perquè aquell moment sigui silenci absolut, sigui l'actuació d'ells dos que estan brutals en aquell moment i deixar-ho respirar. I són com 3 minutets, 4 d'ells dos sols i la respiració, que a més va fer aquella respiració, aquest soroll, ho va fer cultural al José, o sigui, és espectacular.
Tenim els actors aquí, a veure com ha estat això de participar en aquest curt, perquè a més és el que comentava, no? que teniu molt de pes en aquest curtmetratge.
Jo encara estic afònic. No, hòstia, no ho sé. O sigui, va ser, és que és el que he dit abans, va ser molt màgic. Vull dir, va ser molt màgic perquè jo amb ella no la coneixia i va haver una química brutalíssima, en la qual penso que sense parlar-nos, te'n recordes? Bé, vam fer una connexió amb la mirada i vam començar a plorar abans de rodar. Vull dir, i clar, llavors van dir, tiramos, que no se pierda la energia aquesta, no? O sigui, va ser com, no sé, jo és que encara no me lo explico. T'ho dic en sèrio, o sigui, no sé em perdó, què collons va passar ja?
Què va passar?
No, tots estem d'acord amb això, de que realment es va crear una atmosfera amb una energia que t'acompanyava, perquè realment, clar, vull dir, tampoc no era senzill, o mai és senzill crear personatges, no? I llavors era com algo que t'estava acompanyant, I que es despertés aquesta compassió, aquest amor, no? Perquè això d'estimar a vegades és molt dur, no? El saber dir no, per exemple, pues és molt dur, que ja ho ha dit ella, que podia haver sigut el meu fill, no?
Sí, sí.
I faré un acte molt bèstia, però tu, el teu esperit, la teva ànima, s'ha de salvar. I salvant ella podràs salvar. I li diu, així no patiràs. Ja no faràs mai més mal, és que ara m'emociono. Llavors, vull dir, és cert que es va crear i que ens vam trobar, vull dir, plorant, però jo crec que, vull dir, que tot el que era l'equip, ells, no?, fotografia, la Karen, saps? Vull dir, quan disfrutes així, ni nona és per donar gràcies.
Total.
Vull dir, tots estem molt bojos, els que ens dediquem a això. Una mica has de tindre molta passió, molta entrega.
És cert que en el moment abans de rodar, quan estava sentada allà en el retret, saps? Que estàvem començant allà per meter-nos dalt, tothom es va quedar en silenci i a més d'un no se li caigueu les làgrimes. Si això als Ires els ha arribat i a nosaltres, jo dedueixo que... Bueno, jo quan el veig ploro, sincerament. Bueno, a mi m'emociona, i a tu t'emociona també, sí. M'estaves dient abans, jo que sé, que moltíssimes gràcies, que per favor, serà un plaer.
A més que ens ha dit un ocellet, que a més tu també protagonitzes un altre curt que es veu aquí al festival, no?
Sí, un que es diu Aurora.
I què, com ha estat la gravació d'Aurora? Molt diferent de cases d'algú?
Aviam, va ser bona, perquè és que ha de ser bona. Si tu vas amb un rodatge i ja no intentes disfrutar amb l'equip i tal, ara bé, aquesta energia, que no sé, era com una atmosfera, que vull dir que no hi havia com... Hi havia una realitat, però és que era com entrar, dius, dins de no sé on, i tot era fluid. Amb Aurora va ser molt interessant, moltíssim, molt, amb l'equip molt bé, I clar, i per mi un repte perquè no parlo. I llavors vull dir, això per als actors i les actrius, els reptes, pues clar, també disfrutem. No hi ha paraula.
Però ets molt camaleònica perquè ningú del festival t'havia reconegut.
Ai, que bonic, no?
Van borratxos.
Que bonic. Ai, doncs mira, ara m'he quedat així que només puc dir que bonic, perquè, clar, això, veritat...
Sí que ho és, perquè la Montse és del tipus d'actriu que si tu la deixes anar, no actua, es fica, ho viu, es transforma allà, i és el que va passar. Aquesta escena que han fet tanta referència va ser espectacular perquè quan va acabar l'escena vam dir... Vale, tallem! I es van quedar abraçats. Van començar a plorar els dos. I van estar allà 5 minuts, ja tothom plorant. I clar, ara imagina't, no? Imagina't, ara dius, bueno, fem una altra. No. Va dir, perfecte, ja està, ja podem plegar.
I passem de parlar de monstres a una altra cosa que preocupa molt a la gent que té fills.
No nosaltres.
No els fills.
Nosaltres, per sort, no? Però tenim un paquet de curs...
I senda.
...que en parlarem d'un parell.
M'ha ignorat, de la broma.
Espera't, home. Per favor. Que és, ja és molt difícil explicar coses sense fer spoilers i si m'interromps és molt, encara més complicat.
Perdó.
Tenim un parell de curtmetratges que hem escollit de directors que han fet una història pensant en ostres, que malament ho portaria si això em passés amb el meu fill. Oh, que malament ho passaria, no? I La Senda és un d'aquests. I bàsicament es basa en el tema influencer, no? Tens una nena preadolescent influencer.
Ostres, quina putada.
I què passa, no, amb aquestes coses? Llavors, la gràcia és que va néixer la idea d'un espai, que és un parc que té una senda, no, senyalitzada de no sortis d'aquest camí, que està molt a prop de la casa del director, del Roger Comella, i que li transmet pau i inquietud a parts igual, ens va dir. Després va venir la resta.
Està a l'altre costat d'aquest parc i viuen la família aquesta, que són els tres actors, que són una família de veritat, viuen junts i tal... I a partir d'aquí va ser, ostres, què podem fer aquí? Perquè volem fer alguna cosa junts, volem fer alguna cosa aquí. I va ser buscar aquesta història en què tenia molt clar que havíem de fer-ho amb molts pocs recursos, perquè una de les coses que volia que tingués protagonisme era l'espai en si i l'utilització d'aquest espai. I l'altra, que fos una cosa de pura interpretació, o sigui, molt de llenguatge, de jugar amb l'atenció visual, amb el que no es veu, amb el que t'imagines que pot estar passant però no ho saps, i per altra banda una visió una miqueta i una manera de veure fins on poden estar els límits, on estan les línies vermelles a l'hora d'aconseguir likes, que hi ha vegades que ja s'arriba fins a límits bastant heavies per aconseguir visualitzar, vull dir, que hi ha gent que mora i tot, saps? O sigui, jo crec que també era com lo dels... No té res a veure, no, amb això, però els selfies en si, hi ha molts morts, o sigui, que sembla absurd, no? Però és que ara, avui en dia, també, els joves i els no tan joves, també, és una miqueta que sembla que és l'únic important a la vida, no? Que tenir seguidors i tenir rellevància a les xarxes i explicar sempre tot el que estàs fent, i tots volen ser influencers, saps, d'alguna manera, sempre.
I anem a un altre curt, que el punt de partida és pràcticament el mateix. Si traiem el tema influencers, però què passaria si el meu fill, jo crec que l'he deixat amb una mainadera o amb un amic,
okay,
i després resulta que no me'l tornen.
Ai, què ha passat?
Clar, ostres.
On és el criu?
No fa gràcia.
Què ha passat? I llavors, clar, és un curt molt curt, però que sap transmetre una angoixa, no, de l'espectador, d'ostres, i què ha passat amb la criatura? Per què els estan fent això? I ho vas descobrint a poc a poc. I personalment crec que és l'inici d'una pel·lícula, podria ser l'inici d'una pel·lícula, i de fet precisament estan treballant en això, en que pugui ser l'inici d'una pel·lícula. Vam poder parlar amb el seu director, el Pol Car Miquel, i el seu guionista, el César Terrades.
És una idea senzilla d'entrada, la llavor, és allò partint una mica dels temors reals que pot tindre qualsevol persona, en aquest cas el guionista, allò pensant una mica en la seva part interna, temors que poden tenir persones, sobretot pares, I ell personalment, des de la seva experiència, doncs va sorgir com un tema prou preocupant, com per a partir d'aquí crear una petita història o un, com diem nosaltres, una porta per obrir, per despertar una mica idees o la imaginació què pot passar després o com pot acabar aquesta situació.
Bueno, no, sí, el que deia ell, no, és la por aquesta, quan ets pare, amb qui deixes els teus fills? Com a l'escola els deixes molt d'estona, o quan, jo què sé, els portes una activitat amb quin monitor els deixes, no? És una por que sempre tens, i després quan els vas a recollir, doncs estaran, no estaran, sempre estan, però per això.
Ho vam fer per amor a l'art, ho vam fer perquè volíem fer aquesta història, i bé, el poder estar seleccionats a un festival com aquest de Sabadell és un reconeixement a que la feina està ben feta, perquè, bueno, com ens han dit, hi ha molts curts que s'han presentat i bé, això que dic, estar seleccionat és una super satisfacció en quant a això, que la feina està bé. I això, bueno, sembla, ens ho diuen des de fora, amb aquestes seleccions, i això ens encanta.
I l'heu rodat aquí a Sabadell?
Sí, vam rodar-lo tot, és amb un plató fictici, muntat, i bueno, també en relació al plató, també és una cosa que volíem lluitar, és que fos gairebé tot reciclat, material reciclat, i bé, l'ascensor, per exemple, era d'un projecte de publicitat que havíem fet amb anterioritat i vam intentar maquinar tot perquè encaixés per poder utilitzar coses que ja teníem i bé, per sort, sí, ens va sortir rodó.
És que em deixa sorpresa perquè no sembla un plató.
Bé, que ho hem aconseguit, que bé, que bé. Sí, aquest era, sí, a part amb alguna cosa així, amb un cinema, amb qualsevol cosa, pretens que no es noti, no?, tot allò, que no es noti la càmera, que no es noti el so, que està editat, vull dir, que estigui tot ben integrat, i el plató era una cosa que ens preocupava, era l'inici del projecte, vull dir, abans que vinguessin els actors ja teníem aquesta part com feta i, bueno, era allò que dubtàvem. A veure si la gent ho entendrà com un espai real o què. I bé, per sort això també no distreu, o sigui que missió complida en aquest sentit i molt, molt contents, molt contents.
I canviem completament de temàtica, deixem els fills i parlem d'altres qüestions que també preocupen. Cara a cara, aquest curtmetratge de l'Elías Villalonga, el que plasma és què passa si no pots reconèixer les cares.
Ui, ja està.
Bueno, això és una infermetat, no? Em sona.
Exacte.
Sí, jo la tinc.
No. Ja deia jo que no em saludaves per l'universitat.
És que no, però em passa, clar, no reconec
qui li
a la gent.
Qui passa això no es reconeix ni a si mateixa. Uf. Dic, encara que la miris 50 vegades.
Dóna'm el rotllo, això, eh?
Sí, tot i que la música no ho transmeti.
No, la veritat és que...
Perquè aquí és quan ja ha acabat i ja destancem el tema, no? Però bé, que el que transmet és aquesta, sí, una història en concret en què afecta molt perjudicialment el fet que la protagonista no pugui reconèixer les cares. Uh-huh. Vam poder parlar amb el seu director.
Aquest curt, de fet, és una adaptació a un microrelat meu que vaig fer per unes jornades negres de Terrassa i estava just per començar a rodar el cap de setmana que ens van tancar el lockdown de la pandèmia. I vaig estar doncs uns mesos sense poder rodar, després, com que hi havia escenes amb molta gent, doncs les restriccions feia que no es poguessin fer, problemes d'agenda, malalties d'un, malaltia de l'altre, total, que s'ha allargat 2 anys sencers, i al final, però, ha vist la llum i ha estat seleccionat a un festival i no puc estar més content ni satisfet i agraït.
Ja ha estat per tu veure-ho aquí a la jornada d'inauguració, amb la sala bastant plena.
És meravellós, estar al festival, el 10è aniversari, jornada inaugural, amb pràcticament tot l'equip, la sala pràcticament plena, una meravella, un somni fet realitat, sens dubte. Molt content, molt, molt.
No és el teu primer curt, però és que els anteriors estan donant la volta al món, al final. Vull dir que això et deu donar molta moral també per seguir-ne fent més, no?
I tant. Som un grup amateur, absolutament, però sí que és veritat que el curt anterior ha tingut bastanta bona acollida arreu i estem molt, molt contents. I sí, i tant, farem més coses, perquè el que importa justament és el procés i fer pinya i passar-ho bé. És així.
Parlem d'un curt una mica gamberro, una mica crític, una mica no sé, una mica per posar contra les cordes a molta gent de festivals, de jurats.
Grandpa.
Per la gent de la meva generació. Bé.
Ja ho ha deixat clar.
Estem parlant de Work It Class del Pol Diglier. El Pol Diglier us sonarà perquè va guanyar el Premi TAC amb Horroroscope. Sí. És un curtmetratge que se'n fot de les pel·lícules de terror, no?
Sí.
Llavors, aquí amb Work It Class, es sembla que forma part d'una trilogia de curs que ha fet ell, precisament, catxondejant-se una mica del món del cinema. I el que veiem és un curt que comença, doncs, a... O sigui, és una festa de cap d'any de ricachons que els hi venen que faran una dansa clàssica, no? Uns ballarins i tal, i quan han de posar la música clàssica sona aquesta cançó. Bon, vale. Per catxondejar-se dels rics. Però al minut 1 aquesta cançó deixa de sonar i tenim complet silenci, els ballarins segueixen ballant com si sonés la música i comencen a aparèixer rètols sobreimpresos enormes que és el director que t'està dient, mira, que volíem fer aquesta cançó, però per temes de drets no ens la deixen posar. I, clar, quan ho has presentat a un festival, no pots treure el curt. Llavors ens han proposat que ho fem en silenci. Doncs llavors us ho deixem així. Però... I llavors, clar, comença a descriure el director, doncs fer una perorata de... Perquè, clar, aquí el que volíem mostrar és com les classes socials, no sé què... I
com, en sèrio?
I està tot el que dura la cançó amb les lletres gegants, el director fent les seves reflexions. Llavors, clar, és brutalíssim, perquè dius, què acabes de fer, no?
Quina punyetera meravella, no?
A mi em va encantar. I
és
fet,
molt random.
Després,
és
random, parlant amb la directora d'art, després deia, és que clar, quan em va explicar la idea no ho vaig entendre, perquè vaig pensar,
normal,
invertiràs tots aquests recursos a fer una xorrada? O sigui, mobilitzaràs extras.
És la meva màxima en aquesta vida, la veritat.
No, i ella es va quedar parada, jo dic, suposo que arriba un moment que ja te la pela tot, no? I és el moment en què està Pol Diglier. Llavors vam poder entrevistar-lo perquè ens expliqués com es va fer tot aquest rodatge, perquè clar, un dels meus dubtes era si ho han rodat en silenci o han rodat amb aquesta cançó que sentim de fons. Descobrim-ho.
La idea inicial de Work It Class va ser molt tonta perquè va ser de viatge amb la meva tieta, estàvem a Múnich i hi havia el típic concert així que vam anar a una església d'aquestes tipus d'orquestra sinfònica i una mica de dansa i això, i el típic moment que et rasques una mica l'orella perquè estàs bastant avorrit i de cop vaig veure-ho tot sense so, no? I vaig dir, hòstia, quina parida seria currar-se un curt de zero i cada cop això, no? Llavors vaig començar a donar voltes, va entrar el tema dels drets d'autor i llavors vaig començar ja com a tancament d'aquesta trilogia meta que hem fet amb Horroscope i amb directors que vaig dir, hòstia, doncs per què no intentar jugar a que el propi so narratiu, no? La música, se'n va i llavors se jode todo, no? Bàsicament. Llavors, sí que és veritat, vaig començar a posar ja cullerada de coses que veig per festivals, que veig per jurats i tot, però sempre des del punt de vista del patetisme total. És a dir, el propi director, que és qui li ha fotut el curt, però en realitat el curt que està rodant és una merdeta. Llavors, sempre és aquesta, a vegades, autojustificació de les coses no surten com nosaltres volem, no?, com a creadors, però també t'has de mirar el malic i dir, escolta, val la pena o no el que estic fent.
I a més, el punt de partida, que és, anem a fer una dansa clàssica, però amb una música completament que fora de lloc, no? Aquí ja l'espectador ja es trenca, però després, quan no sona la música, és quan ja realment li explota el cap, no?
Clar, clar, aquí hi ha molts girs, no? Però a més, al principi, que jo crec que tota la gent que comença a veure el curt està molt descol·locada fins que no comença a entendre què està passant, no? Perquè al final hi ha molts textos en pantalla, llavors de cop és, hòstia, espera, estava veient un musical que primer havia de ser clàssic, després és més funky i després és mut, no? Llavors crec que són molts inputs que s'ha d'assimilar a l'espectador, però si entra en el joc, de moment hem estat a alguns festivals perquè fa molt poc que l'estem movent i la reacció és superbona, o sigui que de moment... Això sí, hi ha un moment que jo poso el meu contacte per si algú se li acudís pues, a contactar-me, gent m'ha contactat de Rússia, gent o sigui, sí. Inclús hi ha gent que li hem colat i que m'ha dit, hòstia, ara que estem en privat sí que em pots passar el corbó, no? En plan, tu Titanic, em van dir, o sigui que alguna gent inclús li hem colat.
Això suposo que t'ha sorprès molt, no?
Home, sí, perquè a més nosaltres ja partim sempre de fer comèdia, i comèdia absurda i metahumor i això, i veure que la gent... A veure, òbviament, això seran poques persones que ho tinguin així, no? Però veure que la gent ha entrat sobretot en el joc de la participació, no? De veure que realment estàs parlant amb un públic i el públic et contesta és xulo.
I el rodatge com va ser? Perquè jo veia aquell curt i pensava que difícil no posar-se a riure en qualsevol moment, no?
El rodatge va ser molt curiós, a part de que ens va enganxar en pandèmia i vam haver de plaçar un any, perquè l'havíem de rodar un maig del 2020. Doncs el rodatge va ser curiós perquè recordo a l'Edgar Moreno, que és l'actor que fa de DJ, per dir-ho així, que posa la música, que quan estàvem rodant... clar, penseu que nosaltres vam rodar principalment amb la música en el rodatge. I llavors a ell li vam dir, no, tu sense música perquè necessitem els xasquidos dels dits o el yeah, yeah, no? I tot això. I llavors li dèiem, no, doncs ara fes això, i ara fes això. I era una càmera fixa i diu, hòstia, tio, és el primer cop que faig croma, però de so. O sigui, no sé què està passant, no sé què hi haurà després aquí, però jo ho vaig fent. Llavors el rodatge va ser molt sonat. Va ser, penseu que tot el rodatge va ser amb la cançó de James Brown de fons, tot el rodatge. I de cop vam fer-ho tot en foli, és a dir, tot la postproducció de so va ser llargueta, que va ser doblar tots els sons de les samarretes, dels passos, del yeah, yeah, de tot. O sigui, llavors, clar, què passa? Que quan vam fer la presentació, la majoria de gent crec que no sabia ni què havia fet. Llavors, que quan m'ho va veure, va dir, que cojones? O sigui, que per la pròpia gent de l'equip, els extras, sobretot, va ser com veure-ho des de zero.
I aquesta cançó també és un guinyo per la gent que ens vam haver de tragar aquell anunci del Get Up durant tots aquells anys, o què?
Clar, és curiós, perquè també la publicitat ens ha portat que aquesta cançó és bastant famosa també des d'aquest punt de vista, no? Del Get Up, tot això. El que passa és que sí que és veritat que va sorgir... Jo inicialment vaig pensar, hòstia, algú que fos més d'Estralet, tipus Rammstein o així, i després treure-ho. Però parlant amb l'Artur, que justament un dels dos ballarins és la Rosa i l'Artur, l'Artur em va dir, no, per què no provem alguna cosa més funky? I l'Artur originalment havia de ser el coach de ball, per dir-ho així, de la Roser, i la Roser balla sola, i quan el dia que vaig anar a casa d'ell vam estar practicant, li vaig dir, tu pa dentro també. Llavors al final va ser un duet. Però sí, la cançó jo crec que tothom la coneix, perquè també havíem de jugar això, havíem de jugar que una cançó que tu només veure la galeta, per dir-ho així, la imatge del vinil ja sabessis què és. I si et diuen, ja hi ha un sex machine, ja saps bastant cap on va.
Què us sembla?
Grapa! Això em sembla.
Què, et sembla una resposta justificada?
A veure, jo crec que després de les entrevistes que hem pogut escoltar, el que podem arribar a la conclusió és que cada director tenia un procés creatiu en ment i tenien ganes de transmetre un missatge, fos el que fos, no? Mm-hmm. Vull dir, el Pol era un missatge dels festivals, sí. Al final són molt pedants, la gent és molt pedant i podem gastar-nos el pressupost en fer una xorrada, per què no?
Clar.
Sí, per què no, no? I després hem vist doncs, aquestes crítiques socials, per exemple, en l'apartat de crítiques socials n'hi ha un que em va fer molta gràcia, que és d'humor, que segur que el veurem a Fantos Freak o Infest, seguríssim, que és Irresponsables, que parlen de negacionisme, però amb un context completament diferent al nostre. Si veus que és una parella que està d'excursió, sona una alarma, la noia salta i el noi no. I la noia diu, per què no has saltat? I diu, mira, perquè no me'n venia de gust. I ella, oh, però que no veus que ens estem jugant molt, que ets un irresponsable, que no sé què. I tu pensant, què és això?
Yeah.
I després de tot el curt, puc fer l'espoiler, no? Perquè
va,
ho entengueu.
Digues,
per nosaltres,
va,
sí.
Vinga, va.
Doncs resulta que representa que s'ha fet real allò de típica que d'X temps surt que arribarà un meteorit a la Terra i que diuen que arribarà d'aquí 50 anys i han fet el càlcul que si saltem X vegades al dia, tots a l'hora, pues canviarem l'òrbita de la Terra i el meteorit no arribarà. Llavors, clar, és com tan absurd i tan estúpid, però clarament extrapolable en el moment que estem vivint, que clar... fa riure, o sigui...
Home, si només s'ha de saltar, jo salto, eh? Cap problema.
Recordo una mica...
Doncs jo no, jo sóc com ell, ja prou.
Eso, vinga,
ja prou.
Tu ets de sofà fins a la fi del món.
Estic tornant del súper i no puc deixar-ho tot per terra i saltar perquè ha sonat una alarma. No pot ser, no pot ser.
Una mica d'exercici,
Karen. Jo estic amb el protagonista, però 100%. I quan es desmorona i es posa a plorar, és que no puedo más. Jo també m'he sentit així durant els confinaments i les restriccions i també he sentit no puedo más. Per tant, jo sóc que el protagonista d'aquell curt. Em sap greu, odieu-me, si voleu. No passa res. Cadascú...
Dilo, no, dilo en antena.
Cadascú s'enfoca l'apocalipsis a la seva manera, ja està.
Dilo. Hem de treure el tall. Què ets?
Tu vols que digui alguna cosa de Frankfurt? Jo ho sé, però...
No, jo volia que diguessis que ets negacionista.
A veure, ara no és el moment de parlar d'aquestes coses. Si voleu, quedem després.
No, negacionista.
Anem a fer unes braves i jo us explico
de meteorits.
La meva visió cosmològica.
Cosmològica.
Bé, mira, ja un minutet per acabar. Gràcies, Iker, gràcies, Marina, per venir a aguantar-me la xapa, perquè al final...
De res.
Això, no?
A mi m'encanta escoltar-te parlar, Karen.
Sí, per
que bonic sembles ma mare. Per això estic aquí, només. Sí. Doncs amb aquestes reflexions tan interessants deixem el 15è quimèric d'aquesta 6a temporada. Tornem d'aquí 2 setmanes parlant de la BookCon, parlant del Festival de Nits de Vic, que ja té programació, i també parlant del llibre de Coníferes. Entrevistarem a la seva autora. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.